Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Reprenem el tema de la setmana dedicat a la greu crisi que viu el sector agrícola i ramader i que els ha dut aquests darrers dies a mobilitzar-se i a treure els tractors al carrer. Lourdes, recorda'ns qui ens acompanya en aquesta segona part.
Doncs sí, com bé deies, tenim tres cracs. La Maria Rovira, pagesa i dirigent de la Unió de Pagesos. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
I el Martí Ventura i el Jordi Pasqual. Molt bon dia. Molt
bon dia. Bon dia,
bon dia. Bé, sí que és cert que s'ha anat parlant molt durant aquests dies, que la cobertura mediàtica que es va tenir, sobretot el dia que vau entrar a Barcelona, va ser molt forta. Després Tarragona va passar com més desapercebuda. A mi m'agradaria saber certes coses que suposo que molta gent de la ciutadania ens preguntem. La primera seria, hi ha dues lligues a l'hora de jugar? És a dir, vaig a ser políticament incorrecte ara mateix. Anem al supermercat. El Martí riu perquè ja sap per on vaig. I el Jordi també. Jo vaig al supermercat, no?, i ens fixem que molt del producte que ve de fora. Ve de fora, vull dir, de Marroc, de Sud-àfrica, amb uns preus irrisoris i que cada cop costa més trobar-ne producte català, producte espanyol, quan tenim l'enveja de molts països d'Europa en quant a l'agricultura. Per què hi ha dues normatives totalment diferents? És a dir, vosaltres heu de passar per una burocràcia que és inhumana en Europa i, en canvi, ells tenen una altra forma de jugar que va en detriment vostre. Què és el que està passant realment?
Aviam, jo el que et vull dir que és això de que estic inhumana no estic massa d'acord. Jo crec que hem de tenir uns controls correctes perquè els productes que fem siguin correctes. I després hi ha una altra història que s'ha lluitat molt des d'Unió Pagesos tota la vida, que és les etiquetes dels supermercats. Jo me'n vaig a comprar una gran superfície i si no porto les ulleres no me n'entero si aquelles taronges són de València o són de Sud-àfrica. Per tant, jo crec que el primer pas que s'ha de fer ja és els supermercats, que identifiquin molt bé els productes d'on te venen i des d'aquí hem de fer un menjar al coco, que es diu vulgarment, no?, a la gent, perquè entenguin que han de comprar els productes d'aquí si volen que els pagesos continuïn existint. I els productes que venen del Marroc i d'altres llocs, doncs hi ha maneres de fer analítiques aleatòries per tirar enrere els productes si és que porten restes de pesticides o d'algun producte que aquí tenim prohibit. Que això és el que passa, per exemple, amb els vins embotellats, quan se'n van a Noruega, Suècia, troben una ampolla amb un producte allà dintre que no està autoritzat i tornen tot el lot automàtic cap a casa teva. Llavors, cony, podem posar mesures amb tot, però jo crec que, a més, hem de fer molta pedagogia de que comprar una mica més barato, a la llarga, crec que sortirà barato.
Maria, Jordi...
Sí. Bé, jo, bé, en primer lloc, a saludar els companys, que esteu tan lluny que això de no veure'ns és complicat, no? Aleshores, sobre el tema aquest, jo crec que sí que tenim un greuge. Tenim uns productes que són d'aquí. Jo, després de la manifestació de Barcelona, vaig pensar... Tanta gent que aplaudeix, només que el 2 o 3% ara es miressin les etiquetes i les etiquetes es poguessin llegir, que això també el que diu el Martí té raó, ja en tindríem molt de guanyat, no?, que comprés producte d'aquí. També tenim el mal costum, o algú té el mal costum, de que no mira el preu. No es mira el preu ni l'estació. Vull dir que ara tenim de tot, sempre, i clar, doncs és allò, doncs ara em ve de gust això i no miro d'on te ve, i això sí que ens iria molt bé. I no només pel tema de amb què estan tractats o no, que això ens pot portar problemes de salut, alguna vegada, sinó també pel tema de plagues. Tenim unes plagues que han vingut, com és la Suzuki cirera, que ara ja costa moltíssim fer cirera, o una cosa més vella en perseguera, ceratitis capitata, o altres coses que ens han vingut de fora. La tuta amb el tomàquet, que ens està costant molt de fer tomàquet, bueno, jo perquè soc del sector ecològic i ens costa molt, i penso que això hauria d'estar mirat i regulat. I després això, que la gent miri d'on ve el producte, perquè tenim algunes superfícies grans que el que fan és dir que és producte de proximitat, però o quilòmetre zero, i després quan mires l'etiqueta, quilòmetre zero representa Sud-amèrica o Sud-àfrica. I en aquest cas, sí que nosaltres no ho podem fer, això, sinó que ens ho ha de fer l'administració.
Quilòmetre zero, quilòmetre mil, igual s'han deixat uns zeros per davant, no? Sí. El Jordi va fent així amb el cap.
Sí, sí, tenim un problema greu amb molts productes que aquí produïm una quantitat que en fa falta pel consum que tenim al mateix país, i parlo de Catalunya, per exemple, i l'hem de fer vindre de fora. Vull dir, ara jo parlo com amb oli d'oliva, a Catalunya produïm una tercera part del que consumim. I quan et reuneixes amb Generalitat de Catalunya, amb els que t'ajuden a exportar el producte, sempre et diuen si tu exportes a Estats Units. I dius, home, vols dir que jo he d'exportar a Estats Units? Quan tot el que jo tregui d'aquí cap a Estats Units, si és que ho vull fer, hi haurà d'haver un producte que vingui cap aquí multiplicat per 3 per poder vestir el producte que tenim aquí. Llavors ens trobem que aquí en aquest país d'oli d'oliva entren centes de mil tones a l'any per abastir el producte que necessitem. Coses tan aberrants com aquestes. I tal com heu dit no sé, ara mai...
El tema estàvem parlant de que vingui d'altres països, el tema de...
Bueno, no, el tema burocràtic. El tema burocràtic és la lacra més important que tenim després del clima, perquè estem aquí posats en papers i papers i papers per complir, i això ens entra producte sense cap mena de control pel darrere.
De fet, l'altre dia veient una entrevista que feien, parlaven de que esteu al voltant d'uns 30.000 euros només en paperassa, en tema burocràtic, i que van, òbviament, en detriment, quan tu has de ser productiu i estàs fent papers que és improductiu absolut.
Bueno, els papers, crec que, tal com deia el Martí, que s'han de fer, hem de portar un control, però vull dir, el que no pot ser és que et prengui la meitat de la feina a la paperassa. Uh-huh. És inviable.
Mira, jo crec que els tres que estem aquí parlant, tots tres fem agricultura ecològica.
Sí, sí, perquè ara estan fent a la Maria...
Aquests papers es multipliquen per 10.
Sí, sí.
I moltes vegades el mateix document l'has de fer 30 vegades. Arriba un moment que les coses, perquè siguin complicades, no vol dir que siguin més eficaces ni que hi hagi més control, sinó que les coses s'han de fer senzilles. Perquè quan una cosa és molt complicada, jo et posaré un exemple. Havíem de portar un llibre on deies parcel·la per parcel·la el que feies. Doncs què feies tu? Posava les parcel·les a llaurar aquesta i aquesta, a ull, perquè és impossible que cada dia al vespre t'asseguis i posis parcel·la per parcel·la on t'has anat i què has fet. Llavors això s'ha de simplificar. I no vol dir que no hi hagi igual de control o més. Però, cony, una cosa que sigui raonable. I el problema que tenim els pagesos és que el 90%, per no dir el 100% de les normatives que hem de complir, se les inventen una gent que no han vist mai un terròs. I això és un problema.
Sí, sí, jo coincideixo amb això. El problema està que, a més, et diuen a partir d'ara només necessites una tablet, però és que el problema més gran que tenim és que necessitem cobertura per la tablet, que hi ha vegades que intentes posar-ho i no te n'en surts i després al cap de dues hores ho fas, però clar, ja has perdut entre una cosa i una altra més de mitja hora. Vull dir que sí, sí. No ens
Maria,
poden
perdona,
dir...
El primer que hem de saber és fer anar la tablet. I
ah, si
saps que davant dels pagesos...
Jo...
Però hi ha molts pagesos que tot això ja saps que no funciona, eh?
Jo això encara funciona, però, sí, sí. Però el problema que tinc és això, que molts dies no tinc cobertura i perdo el doble de temps, eh? Vull dir que s'ha de tenir en compte. I després deixa'm un momentet que el Martí deia que els sindicats ja... per exemple, jo mateixa, que ja deu fer 30 anys, ja estic obsoleta i encara no he marxat del tot, tot i que m'he retirat bastant, però estic molt contenta que aquests dies que el jovent ha sortit i, a més, en primer lloc ens van dir no sindicats, per tant, jo no m'hi vaig posar ni gota, sí que em vaig posar en una plataforma perquè me la van enviar i em va semblar que estava bé, ara ja he marxat, et diré que el que estic molt contenta és que hi ha joves que hem parlat molta estona i hem coincidit i hem posat en valor la feina que s'ha fet, que no s'ha parat mai de fer. Però, clar, potser no l'han sabut explicar, també, eh? I ja, vull dir que jo crec que endavant, que hi són, però el bagatge de la feina que ha anat fent Unió Pagès i que està fent, i precisament per això es va a Madrid i es continuarà fent, com s'ha dit, ara farem, a tot cas, una manifestació transfronterera, si cal, jo crec que això s'ha de posar en valor. Potser no hem sabut explicar-ho, llavors dona la sensació que la feina no s'ha fet del tot correcte o no s'ha fet.
Que espereu aconseguir, perquè jo quan estava a Barcelona, que vau col·lapsar Barcelona, que de fet quan éreu rebuts, abans ho parlàvem quan estàvem fora de micros, vau ser rebuts com herois i vaig tenir com una mena de javi, que vaig pensar per un pagès que va dir sí, sí, ara som rebuts amb aplaudiments, això quan ho fem 40 dies ja veuràs la gràcia que us fa, que us col·lapsem per tot arreu, no? Però que jo quan anàveu cap a Barcelona a parlar amb el molt honorable Pere Aragonès, clar, jo vaig pensar, però si aquestes mides venen d'Europa, què pot, és a dir, què podeu aconseguir? O què podeu anar aconseguint a Madrid quan tot això remena des de Brussel·les, que per cert ara tindrem unes eleccions europees que a ningú li dona importància, però és una mica el que deia el Martí, és a dir, gent que no ha tocat, com si em poso jo a dir, que ser de terra quan l'únic que ve que és la que està al costat de casa meva. Què espereu aconseguir? Perquè al final tot es mana des d'allà.
Només dir que sí que totes, moltes coses venen d'Europa. Jo una vegada vaig posar un tuit que posava entre la Dan, la Den, la Din, la Don i la Dun, farem un munt de paperassa, però no tindré temps per cuidar la terra. Sí que venen d'Europa, però Catalunya, com que som més papistes que el papa, som els primers que ho volem tirar endavant. I llavors som els primers d'Europa a executar totes aquestes ordenances que es venen d'Europa, que a lo millor seran obligades a partir de no sé quin any. Però nosaltres ja, des del minut zero, l'hem de complir.
Macho los con ocho.
Sí, però bueno, has de saber de quin tipus de gent partim, si estan preparats, tal com deia la Maria, si estem preparats per portar tot aquest control informàtic, vull dir, tot això no es pot fer del minut zero. S'ha de començar a preparar la gent i tot això no s'ha fet. Perquè vull dir, també hi ha una altra cosa, que és la foto d'un que es diu, que tu a cada finca has de fer una foto del cultiu que tens. Tal. Tot això és el que deia la Maria. Fa falta cobertures, perquè si no, tota aquesta aplicació no serveix per res. I és el que tenim.
Jo crec que aviam, Europa, els que manen, són els que tenen interessos al nord. O sigui, la pagesia és molt complicada, no? I si mirem a cara nostra, doncs hi ha els de les roses, els secals, que tenim vinya, els de les oliveres... O sigui, tot és molt divers. Però sí que hi ha coses que poden influir des del govern d'aquí, el que parlava abans dels controls dels supermercats, lluitar perquè no venguin per sota el preu de cost, això es pot fer des d'aquí. Hi ha normatives que són europees, però hi ha normatives que són europees, però que la vigilància de que es compleixin les hem de fer des d'aquí. Per tant, hi ha coses que sí que pots dir, mira, això és Europa, però moltes el que no poden és eludir, fer-les complir, perquè tenen plenes competències per poder-ho fer.
Maria?
Sí, no, després també tenim el quadern, que el Jordi diu el que hem de fer, però és que sí que depenem de Madrid, perquè Madrid també, Espanya, va dir que si ens doneu plaç a Europa, si ens doneu no sé quant plaç, nosaltres l'any que ve ja l'implantem també. Vull dir que aquí a Catalunya sí que poden apretar, o que és el que han estat fent i que l'Unió de Pagesos està intentant aconseguir, de que es retraci el tema aquest del quadern. Ha aconseguit una moratòria, però s'ha de posar al dia, és cert el que estan dient ells dos. Hi ha gent que no en té ni idea, però hi ha gent que no diries que és tan gran, però que també s'hi ha de posar i que no ho ha fet mai, i que ha de refiar de gent de casa i bueno, és que aquella persona és pagesa i punt, i és el que vol és treballar la terra. I el que sap molt de greu és que sempre sembla que ho fem malament. Perquè, ostres, és que nosaltres treballem de pagès, sabem com es fa, sabem com hem de treballar la terra, la vivim, ens agrada, i a sobre, clar, has de demostrar que ho estàs fent bé, és que això és incomprensible.
Però és que això del qui, el quadern de l'explotació, vull dir, ho fem agricultura i ramaderia, s'ha convertit en ser esclaus d'una cosa que sí. Tu has de fer amb el que és agricultura, tens un plaç de 30 dies per tindre-ho apuntat en aquell llibre, sí. Si et venen a fer un control que pot ser que no aleatori. Te l'esperes, que no te l'esperes, aleatori, no te l'esperes, si arriben a casa i tu, per dir alguna cosa, has llaurat unes finques i allí no surt que les has llaurat i han passat 30 dies, estàs penalitzat.
Sí, sí.
Però això amb agricultura. Però el que és ramaderia bueno. No poden passar més de 5 dies. O sigui, això ja és ser esclaus dels papers,
Sí, sí, sí.
Clar, però jo pregunto, ser esclaus dels papers quan en la vostra feina precisament no té ni diumenges, ni dissabtes, ni dies festius.
Sí, sí, això ja ho sabem.
Què més volen de vosaltres?
Això ja ho sabem.
No, això ja ho sabem.
Això ja ho sabem.
Era reafirmació, no?
Clar, doncs tot això són normatives que potser sí que han vingut des d'Europa, però aquí haurien de posar fre. I aquí no es posa fre. I d'aquí venen, doncs, part d'aquestes reivindicacions.
Sí, sí. Jo has tocat un tema, que és quin substituirà els pagesos quan ens retirem, no? I la gent en parla molt, que si els preus pugen, la gent... Aviam, el pagès és una feina que si no la mames de petit, no es fa. Rarament hi haurà gent que s'hi enganxarà, perquè és el que deia el Jordi. Has de treballar dissabtes, has de treballar diumenges. Jo sempre dic que amb el meu fill, dic, et havies de casar, vas fer la mateixa equivocació que jo, que et vas casar amb una dona que no és pagesa. Perquè llavors, tot
no
i sent la teva dona, hi ha coses que no ho entenen. Doncs imagina't tu que diguis, bueno, ara es guanyem la vida, s'hi enganxaran. Aviam, això és un ofici vocacional. I si de petit no ho portes a la sang, difícilment encabat la gent s'hi enganxarà. Per tant, aquest tema és molt més greu del cas que se'n fa, per mi.
Bueno, si desapareix l'agricultura, tindrem un problema molt greu en aquest país, Em sembla que van per aquí, per fer-la desaparèixer, però vull dir... I després, el que rau, des de que han començat, que ja no sé quina frase has dit, que hagués pogut dir. Darrere l'agricultura, el sector primari, hi va tot. Perquè si veiéssim el gasoil que es fa servir a les 8 del matí per omplir la maquinària, és moltíssim. Després hi ha tota la maquinària que es fa servir, cartró, vidre, tot. Vull dir, darrere el sector primari hi rau tanta empresa que si això desapareix no sé pas el que pot passar.
Sí, sí, escolta'm, és que ara un tractor, per petit que sigui, ja estan parlant de 80.000 euros. Vull dir, qui pot comprar un tractor?
Clar,
t'entens?
És que...
Sí, és que és molt fotut. Mira, els pagesos tenim la gran desgràcia que quan anem a vendre es diuen això val tant i quan anem a comprar també. No podem, si poguéssim fer un dels dos preus, encara no en sortiríem, però és que no en podem fer cap. I això és un problema.
Però, de totes maneres, jo crec que és el model... que no tenim model. És el model territorial que no en tenim. i estàvem fent el pla territorial del Penedès de fa no sé quant de temps i encara estan sortint un munt de bolets, de polígons industrials, de tot un... que no és el model. Estem intentant tirar endavant encara el CIM, que no sé quantes vegades li han canviat de nom, per quina raó? Si està passat de moda, fent coses modernes. Encara s'estan fent polígons industrials minis que no gira un tràiler. Vull dir que jo no estic en contra d'aquestes activitats econòmiques, però sapiguem on les posem. Aquesta activitat, aquest polígon no ens serveix, en fem un al costat i tenim unes naus obsoletes buides. que ens destrueix el paisatge, vull dir que, bueno...
Encara s'hi ha d'afegir una altra cosa aquí, Maria, que van allà en aquells pagesos els diuen: home, mira, jo sóc una persona molt generosa, et compraré aquestes terres una mica més del preu que valen, perquè ja sé que no et guanyes la vida, i que van fer la gran requalificació i la gran embutxacada, saps? La gran mentida, tot. Però jo contra això hi hem de lluitar...
Però és que no hi ha model, és que és el model. Què volem de Catalunya?
No, és el model, volem que l'agricultura... del pelotazo.
Clar, és això.
Vull dir, no hi ha més.
Escolteu, tema sequera, un altre tema controvertit, i pels que no entenem, i aquí m'incloc. Com es... És a dir, aigua n'hi ha, això ho tenim. És a dir, no hi ha gaire, vale? És a dir, entenem que hi ha una sequera, que Barcelona i Girona estan afectades, de moment a Tarragona ens anem vibrant... com afecta a la vostra feina? Perquè hi ha com, he sentit com diverses coses que no tinc gaire clares i m'agradaria que m'ho expliquéssiu. Queden 3 minuts escassos.
Doncs el tema de la sequera, hi ha un problema, això que dius de Tarragona, Barcelona, no sé, hi ha un problema a Catalunya i a Europa, però bueno, a Catalunya tenim un gran problema. I el que passa és que tenim una política de l'aigua nefasta, perquè, en diferència d'altres països que són secs de per si, com pot ser Israel i coses així, doncs tenen unes polítiques que aprofiten molt les aigües residuals, aigües de depuradores, i aquí tenim unes zones superhabitades amb una gran quantitat d'aigua de depuradora que podrien servir pels cultius i no s'han fet servir mai de la vida. S'estan llançant al mar, quan arriben al mar passen a ser salades i llavors ja tenim un problema que aquella aigua no es pot aprofitar, a no ser que es desalinitzi, que és una cosa caríssima de fer. El que hem demanat des de fa molts anys, 15 anys enrere, vam començar a demanar l'aigua de la depuradora Sant Oliva, que a veure si la podíem aprofitar per l'agricultura. Cosa que ens van posar tantes pegues i tants problemes que no vam poder aprofitar mai de la vida, i amb la particularitat de que si agafaves l'aigua que llançaven a la riera et fotien una multa que tela. Llavors, ara, degut a la sequera tan bèstia que hi ha hagut ara, doncs han obert els ulls i ara diuen doncs, que hi posaran mà. Però hi posaran mà i tindrem l'aigua a partir de 6-7 anys en vista. Llavors, si han de fer aquesta inversió ara, doncs poder no cal que d'això. Estem parlant d'una quantitat d'una depuradora que depura la meitat de l'aigua del Baix Penedès, que llença cada dia al mar 15 milions de litres d'aigua, aquella depuradora. Això venen a ser 6 milions de metres cúbics al cap de l'any, que amb aquesta aigua podríem regar quasi tot el que es cultiva aquí al Baix Penedès. I després hi ha altres depuradores, que són particulars de cada poble, com ara Sant Jaume, que el Martí em pot explicar més bé, que podria regar el que és Sant Jaume. Igual passa amb Calafell, igual passa amb l'Arbós, però vull dir, tenim una política tan nefasta que al fi i al cap, nosaltres quan ens dutxem, l'aigua que marxa per la dutxa, no es perd aquesta aigua, sinó que canvia de lloc. Canvia de lloc i se'n va amb una depuradora. Aquesta depuradora l'agafa i l'envia al mar. Si nosaltres l'agaféssim i la féssim servir per l'agricultura, ja hi acabaria un dia o altre al mar, perquè tampoc es perd quan es tira a regar una finca. Però, doncs, com que ens ho produeixen, doncs ara tenim un problema de sequera supergreu que no sabem per on girar-se, però d'aigua en sobra.
Jo ja fa anys... Fa anys
queden
fa anys,
que 10 casa, segons, casa, em tallaran en 0, ja
no, però jo crec que la sequera és més greu del que ens pensem, això sí que volia dir, i que els efectes reals de la sequera els veurem ara quan brotin les vinyes, perquè aquella imatge que van donar quan van brotar una mica, que vam dir, mira, Déu-n'hi-do, tot allò s'ha secat, i el resultat el sabrem dintre d'un mes.
Déu-n'hi-do. Maria, perdona que m'ha tirat el temps a
sobre. Coincideixo.
Coincidiu. Gràcies, moltíssimes gràcies per haver-nos posat una mica de llum, tot i que bueno, aquests dies esteu fent molt de bombori. Ho recolzem totalment. Sense la vostra feina passarem gana. I això és una cosa que vau posar en una de les pancartes. Per tant, només resta que moltíssimes gràcies, Maria Rovira, Martí Ventura, Jordi Pasqual, gràcies per estar aquí i gràcies per la feina que feu.
A vosaltres.
Molt bé, molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Passa un minut de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El sindicat FEPOL ha demanat formalment a Inspecció de Treball que tanqui les dependències de la policia local de Sant Sadurní per diverses deficiències en matèria de seguretat. El sindicat remarca que fa més d'un any va advertir el consistori de la situació de la comissaria, fet que va elevar a Inspecció de Treball i que va motivar una visita del mateix organisme. Aquella visita, remarquen, va constatar diverses deficiències sobre manca d'espai, cablejats sense recollir, manca de senyalització d'evacuació, problemes de ventilació, presència de fongs i un evident desordre. Inspecció de Treball va instar el consistori a resoldre la situació, però davant la inacció, ara el sindicat demana tancar l'espai. FEPOL acusa l'Ajuntament d'incomplir la normativa de riscos laborals i les normatives que regulen les policies locals. Per tot plegat, demanen a Inspecció de Treball que tanqui la comissaria i apliqui les sancions que corresponguin. Al mateix temps, el sindicat diu que elevarà les queixes a la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals perquè prenguin les mesures oportunes. Veïns de la Bisbal insten a fer una consulta popular sobre el projecte de les Planes del Vent. L'origen de la iniciativa va sorgir després que un grup de veïns es reunís amb l'alcaldessa del municipi, Agnès Ferrer, el passat mes de desembre i li demanés que l'Ajuntament fes una consulta ciutadana abans de continuar endavant amb el projecte del nou polígon. Segons expliquen, la resposta de l'equip de govern va ser negativa, moment en el qual van optar per seguir les vies legals que permeten als ciutadans proposar consultes populars. Així va ser com es va formar una comissió promotora formada per 11 ciutadans que, amb l'ajut de tècnics de la Generalitat, van elaborar el document final que es va entregar a registre. Ara s'obre un període perquè l'Ajuntament accepti o denegui la proposta. En cas de ser acceptada, la comissió tindria un període per recollir un mínim de signatures i, en cas d'aconseguir-les, el consistori hauria d'impulsar la consulta. Des de la comissió creuen que davant un projecte industrial com aquest, que s'ha treballat d'esquena a la població i que hipoteca per sempre el poble de la Bisbal, cal que, com a mínim, la ciutadania pugui expressar la seva opinió. En aquest sentit, recorden que els regidors de l'Ajuntament estan de pas. Els impulsors han publicat una pàgina web informativa i han obert diferents canals de comunicació per arribar a la ciutadania. A la mateixa web han ofert la possibilitat d'adherir-se a la campanya amb el lema, que és un hashtag, Jo també vull votar. La Simfonia dels Herois empra el poder de la música per donar suport als pacients amb tumors cerebrals. La gira de la Simfonia dels Herois arrencava aquest dissabte a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. El projecte musical solidari està liderat pel neurocirurgià i músic Andreu Gavarrós, cap de neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge. Amb el seu grup, d'origen, Gavarrós ha explorat el vincle amb els pacients amb tumors cerebrals que compartien amb ell la passió per la música. El resultat ha estat un disc, desenes de col·laboracions, un documental i la gira que tot just ara comença. Al concert de Vilafranca hi van participar, a banda de pacients, una coral i el grup promotor, músics locals com el guitarrista David Palau, els cantants Ramon Miravet, Pemi Rovirosa, Lucas Dalman i Sara Tutusaus, Roger Martínez, saxo de Sidral Brass Band i el músic Marcel Martínez. Música. busquen fotografies antigues de dones martinenques. La regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Martí està preparant una exposició fotogràfica per donar visibilitat a les dones martinenques. És per això que des de l'Ajuntament es fa una crida a facilitar fotografies que mostrin la vida quotidiana de les dones de Sant Martí des de l'any 1900 al 1975. Qui disposi d'imatges les pot portar fins al 29 de febrer a l'Ajuntament, al Servei de Dinamització Sociocultural, en horari d'oficina.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15. Avui toca el pupitre que dediquem a l'ensenyament i en aquesta ocasió l'espai tindrà cert regust a nostàlgia. I és que hem demanat a dues mestres jubilades d'Olèrdola i a una persona que va ser regidora d'ensenyament que ens expliquin les seves vivències. Ens acosta aquesta conversa Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Avui seiem al pupitre amb persones vinculades a l'ensenyament perquè ens expliquin les seves vivències, posin en marxa el retrovisor de la memòria i recordin amb nosaltres com era l'escola que vam viure en primera línia. I ho fem començant parlant amb una mestra jubilada, la Paloma Soler, a qui saludem. Paloma, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vas estar treballant 40 anys de mestra, 29 a l'escola Circe de Moja. Com era l'escola d'aquella època, els inicis, i com has viscut tot aquest temps, 40 anys de dedicació a la docència? Quin record en tens?
Doncs tinc un record de molts canvis, de moltes adaptacions, però bé que realment l'essència de l'escola continua sent la mateixa, que l'objectiu és aconseguir això, una formació integral de l'alumne, acompanyant-lo, perquè aconsegueixi unes eines bàsiques i que li donin, que li permetin ser competent per la vida, no? Tot això sempre ho han fet, tant des dels inicis, com ara crec, o almenys jo ho feia, nosaltres ho fèiem, sempre partint de l'entorn més proper, de l'alumne en cada edat en concret. Jo, parlant de la meva àrea en concret, que era la llengua anglesa, doncs bé, en aquest cas, l'entorn més proper era l'entorn més proper als costums i tradicions pròpies dels infants que vivien la cultura anglosaxona. Comparant-ho, ho fèiem comparant-lo al seu i al nostre i despertant l'interès per altres cultures que ara, avui en dia, ja no en són tan llunyanes, però bé, ens hem anat apropant molt més.
Aquest contacte amb l'entorn també va ser present en el pregó de la Festa Major. Tu el vas pronunciar, el darrer pregó de la Festa Major de Moja, on explicaves que sempre estàveu atentes des de l'escola a aquesta relació amb l'entorn, amb el poble, i això es va expressar, per exemple, en projectes que van obtenir els reconeixements com l'obtenció dels Premis Valdir i Reixac.
Bé, aquest arrelament, bueno, estava reflectit en tots els treballs i tota la vida quotidiana de l'escola. Moltes d'aquests projectes que fèiem, que es treballaven al llarg del curs, després ho enviàvem a diferents, en aquest cas, els Premis Valdir i Reixac, però altres d'imatges so, etc. O el projecte també que teníem aquest del Circell en línia, que també estava molt arrelat a l'entorn, que era un programa de ràdio, molt bé coneixeu, que parla del dia a dia de l'escola i notícies i accions i vivències dels nens en general. Això ens va permetre continuar constantment en aquesta línia de descobriment de l'entorn, tentivant la curiositat, la iniciativa, la cultura del treball, la cultura i la capacitat d'esforç de l'alumnat.
Abans has fet referència a aquests 40 anys de dedicació que han suposat, doncs, viure molts canvis, l'adaptació a molts canvis. Evidentment hem de parlar que un d'aquests canvis els ha portat l'impacte que han tingut en el conjunt de la societat i també a l'escola les noves tecnologies. Quin efecte creus que han tingut a aquestes noves tecnologies? Com valores les conseqüències que ha tingut aquest impacte a l'escola?
Bé, doncs aquestes noves tecnologies, com tot, serveixen perquè aprenguem a adaptar-nos cada moment en una societat canviant i en evolució constant. Nosaltres, a partir de la dècada dels 90, ja vam començar introduint l'ús dels ordinadors a l'escola, primer amb uns sistemes molt rudimentaris, amb uns disquets amb una capacitat mínima, després amb uns altres de més grans que es deien floppies, em sembla recordar, fins que vam arribar a un punt que ja no es tractava d'aprendre la informàtica en si, sinó que si fos una eina més dins de l'escola. Aquesta eina també ja dins de la meva àrea ens va permetre doncs, estar en contacte i fer molt més vivencial això que és l'experiència de les altres cultures, ja que a través de projectes com l'e-twinning o e-learning, educació al cicle mitjà i superior, doncs estàvem en contactes d'escoles de tota Europa i de tot el món en concret. Concretament, per exemple, algo que ara ja no seria possible amb escoles d'Ucrània, Rússia, com sabem tots, lamentablement, en conflicte. Però era transmetre i conèixer les realitats quotidianes de, no tan sols de cultures i tradicions més generals, sinó també els gustos de cadascú i les aficions tan culturals, esportives, de aquests nois i noies de l'altra part del món. Això és un aspecte molt enriquidor. També seguint en aquesta línia de facilitar, com més aviat millor, aquestes competències, a partir de l'any 2000 i després de l'aprovació del departament, vam iniciar l'aprenentatge de la llengua anglesa a partir del cicle d'educació infantil i reforçant els altres cicles amb tallers fets, però en llengua anglesa. Tallers diversos, però desenvolupant-los en llengua anglesa.
Perquè aquesta aplicació de les noves tecnologies mai ha de perdre aquesta essència que comentaves al principi, l'escola com a institució, lloc on s'aprenen coses. Això no s'ha de perdre mai de vista.
Home, bàsicament és una eina més per aprendre. Si el que hem de... Si algú té a l'escola és que constantment ha d'estar adaptant tot el que serveixi per millorar i per facilitar el desenvolupament de totes aquestes capacitats, siguin intel·lectuals, afectives, etcètera, que el puguin lligar amb l'entorn proper i com més va, més lluïnar. Sempre tenint en compte de no oblidar tot el bo que ja ens ve donat per d'altres anys, com són fonamentalment doncs, una base com una bona comprensió lectora que ens permetirà entendre i facilitar tots els coneixements que puguem adquirir i una bona estructura matemàtica que també ens permetrà adaptar-nos a totes les altres situacions quotidianes.
Doncs queda clar. Paloma Soler, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquestes vivències, aquests records, i que vagi molt bé. Una forta abraçada. Fins la propera.
Moltes gràcies. Bon dia.
I seguim recollint les impressions de més persones que han dedicat tota la seva vida a l'ensenyament. Ara ho fem conversant amb una altra mestra jubilada, la Joana Sánchez. Joana Sánchez, què tal? Com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tota una vida dedicada a l'escola. Molts anys a l'escola Circell de Moja, també, no?
Sí, molts, molts. Quasi 40.
I jubilada ja fa una colla d'anys.
Sí, jubilada fa 13 anys.
13 anys. I quins records en té del seu pas per l'escola Circell, l'evolució de l'escola Circell? Quins records té d'aquella època?
Bueno, intentaré fer un petit resum.
Sí.
Abans de tot vull dir que jo començaré dient que en cap moment vull fer una comparació entre l'escola d'abans i la d'ara. Uh-huh. No vull ni puc, perquè fa molts anys que em vaig jubilar i, com he dit abans, i estic una mica descontextualitzada, però bueno, segueixo pensant com a mestra, eh? A vegades massa i tot per allò de la deformació professional.
Perquè un es pot jubilar de la feina, però de ser mestre mai es jubila.
Mai. Llavors, també perquè penso que totes les èpoques, totes les mestres, totes les comunitats educatives han fet el que han pogut i molt més. Ara passo a fer una mica de resum dels meus records.
Sí.
El record que tinc dels meus 40 anys d'escola és bo, en general bo. L'escola Circe, i bueno, abans de l'escola Circe jo vaig estar 4 anys a Medina Sidònia, el poble on te vaig néixer. Però bueno, me refereixo a aquí, a l'escola Circe. Nosaltres treballàvem en equips de cicle i d'escola, seguint sempre uns objectius que estaven presents en el nostre projecte curricular i en el nostre projecte educatiu, que era obert i sempre estava en contínua revisió i actualització. Un dels nostres objectius principals era la lectura i la comprensió lectora, perquè, com és ben sabut, és la base de qualsevol altre aprenentatge. Després fèiem molts exercicis de memorització, perquè consideraven la memòria com un múscul que s'ha de treballar i exercitar, per la qual cosa pues, memoritzaven poemes, les taules, teoremes, continguts de geografia i d'història, altres conceptes que, però això sí, prèviament havien estat explicats i havien estat entès per les alumnes. Perquè la memòria, entenc jo, que és bona treballar-la, sobretot de petit. No és bo memoritzar sense entendre, però si s'ha entès la cosa, jo crec que és molt beneficiosa. D'altra banda, els mètodes estaven també en continu dinamisme per tal d'adaptar-nos a l'evolució de la societat i a la diversitat de l'alumnat. En aquest sentit vam introduir... Bueno, he de fer un parèntesi,
sí,
que quan jo vaig venir aquí l'any 74, doncs fèiem una escola, com he dit abans, tot el que podíem, una escola més aviat tradicional. Però de seguida ens van anar introduint pues, modificacions i mètodes nous i això. Per exemple, en aquest sentit vam introduir els racons al parvulari i el treball per projectes d'aula i d'escola. Me'n recordo, i tinc molt bon record, del projecte d'escola, que cada any triàvem un tema i lo treballàvem, els diferents aspectes d'aquest tema, lo treballàvem des de parvulari a cicle superior. Llavors, aquest projecte, quan estava acabat, cada any era un tema diferent, i aquest projecte, quan estava acabat, lo presentàvem al Premi Valdir i Reixac. I, de fet, van guanyar bastant vegades aquest premi. Aquest premi l'otorgava la Fundació Lluís Carulla, que era per, i estava, la seva finalitat era estimular a les escoles catalanes i que treballaven en català, sempre per millorar la llengua catalana.
I es van obtenir una bona pila de recursos per la biblioteca.
Com?
Que es van obtenir una bona pila de recursos per la biblioteca gràcies a aquests premis.
Sí. Tots aquests premis lo van sempre utilitzar per a, després més endavant parlo una mica de la biblioteca. I lo van utilitzar per i anar creant la biblioteca. Després van fer la introducció de les noves tecnologies. Van anar creant l'aula d'informàtica, que al principi van començar per un ordinador en les classes i després ja vam reunir tots els ordinadors a una aula i llavors vam crear una part curricular perquè els nens de totes les aules anessin passant per aquella aula com a part de l'horari i de les seves activitats curriculars. Després el professorat feia cada any cursos de formació i aprofundiment de nous mètodes d'ensenyament. Això. I després vam posar en marxa la creació de la biblioteca escolar i vam introduir el servei de préstecs de llibres a los alumnos. I també van posar en marxa aquí a l'escola, no sé què any va ser, però jo crec que va ser per l'any 80 o així. No, va ser més tard, per el 90. El 90 avançar, els 90 avançar van posar en marxa el menjador escolar, que tampoc no hi havia. Però en tot això no vull dir que la nostra tasca sempre hagi estat fàcil, perquè està clar que la tasca educativa no és fàcil ni abans, ni ara, ni mai. En aquest sentit, vull ressenyar també el paper de les famílies i les AMPAs, que sempre ens recolzaven i amb les que comptaven per fer la nostra feina. I em consta que avui dia segueixen així, eh? Jo el que sí penso és que l'escola d'avui s'enfronta a una grandíssima diversitat de l'alumnat i que en funció d'aquesta diversitat l'escola ha de poder ofertar una educació molt personalitzada. I per això vull reivindicar des d'aquí més recursos, sobretot humans, per l'escola, perquè l'escola i el professorat actual puguin proporcionar als nens i nenes totes les eines necessàries per assolir els reptes d'aquesta societat tan canviant i fins i tot tan exigent. Jo aposto per el nostre professorat actual i per tota la nostra comunitat educativa, de la qual no és en d'oblidar en cap moment que és el pilar de la nostra societat. Jo els encorajo a tots que ho aconseguirem. Molts ànims per continuar endavant i treballant, encara que de vegades tenim decepcions i desil·lusions, però sempre hem de seguir endavant.
Un missatge a Joana Sánchez, optimista, que entre altres coses apela també a les administracions a dedicar-hi més recursos. Sempre són necessaris prioritzar l'ensenyament en totes les èpoques i actualment també, no, Joana?
Sí, sí, sí. Sobretot hem de dotar les escoles de molts recursos humans, sobretot, clar.
Doncs queda clar el missatge. Joana Sánchez, moltes gràcies per atendre'ns, per oferir-nos aquestes experiències, per condensar totes aquestes vivències amb aquest, especialment amb aquesta trajectòria tan prolífica a l'escola Circe i de Moja. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, a vosaltres, una abraçada també. Vinga, adéu.
I ara, després de conversar amb dues mestres jubilades, volem recollir el testimoni d'una altra persona que també va estar implicada directament en el món de l'ensenyament, però des d'una altra perspectiva, des de l'assumpció de responsabilitats en un ajuntament, perquè ara conversem amb l'exregidora de l'Ajuntament d'Olèrdola, Lídia Girona, a qui saludem. Lídia Girona, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Ja fa més de 20 anys, del 2003 al 2007, que va ser regidora d'ensenyament de l'Ajuntament d'Olèrdola. Com recorda aquella època?
Bueno, a veure, jo primer que vull dir és que jo no soc tècnica en res i estic especialitzada en res d'ensenyament i cap cosa d'aquestes. Llavors, pues, clar, hi ha moltes coses que potser no les podré contestar, no? Jo em puc limitar a el que jo vaig fer en aquell moment i a el que jo vaig viure. Jo tinc molt bons records. Jo em vaig implicar molt amb l'Escola Bressol, perquè quan vaig entrar-hi vaig veure que hi havia una problemàtica i que es tenia que resoldre, i em vaig ficar molt en les escoles, i en el que era per volar, i bueno, quan les escoles del municipi, l'escola el Circell i el Rossend Montaner, clar, són unes escoles que aquestes ja funcionen directament des del Departament de la Generalitat, del Departament d'Ensenyament, i clar, amb això no t'hi pots posar. L'únic que pots fer en quant a aquestes escoles és ajudar-les en tot el que pugui dependre de l'Ajuntament, facilitant-los tot el que es pugui. Però en quant a temes tècnics d'ensenyament, doncs esclar, jo amb això no ni m'hi vaig posar ni podia perquè no sabia.
De fet, una mica la funció segurament en aquest àmbit d'ensenyament d'un municipi, en molts casos es tracta d'acompanyar, segurament atendre les demandes que surten des dels centres.
Bueno, sí, jo quan vaig entrar, el primer que vaig fer va ser doncs, bueno, apuntar-me a un munt de cursets i coses que feien la Diputació i Rosa Sensat per tal d'anar aprenent i anar agafant opinions d'altres escoles i d'altres mestres. I llavors doncs, bueno, doncs jo anava als consells escolars i ja tenia totes les sol·licituds que em feien, intentant fer-los contents i donar-los el màxim del que podia. Jo lluitava per les meves regidories. Però és clar, tot era a nivell d'ajuda doncs, des de l'Ajuntament, no a nivell d'ensenyament.
I comentava aquesta implicació més estreta, més directa amb les escoles bressol, clar, perquè la gestió llavors era directa, depenia directament la gestió de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Clar, en qualsevol bressol era completament diferent, perquè les escoles bressols depenien de l'Ajuntament. I llavors tant el projecte educatiu com el projecte curricular estava fet d'acord amb la manera de pensar de l'Ajuntament. Quan jo vaig entrar-hi, bueno, aquí sí que em puc explicar una mica més. Quan jo vaig entrar-hi, l'ambient que hi havia a l'escola era un ambient que jo vaig creure o vaig veure que era més adequat a nens més grans. O sigui, era més adequat a nivell de parvulari, perquè tenien taules, tenien cadires, els nens tenien el que es deia la mestra, i després si la mestra li venia de gust canviar i una altra cosa tenia que fer llavors, i en cap moment es respectava l'infant, o sigui, se li respectava el que ell en aquell moment hagués tingut ganes de fer. Com per exemple, després, pues, no sé, si la mestra deia que tenia que pintar, els nens tenien que pintar com si tenien ganes, com no. Llavors, vaig anar a Rosa-Sensat per assessorar-me, per veure què podia fer, i vam arribar a un acord, vam venir a fer classes amb les mestres per tal d'assessorar-les, les mestres els hi va agradar aquest nou plantejament, i el que vam fer va ser canviar-ho tot, canviar tot el sistema i tot el que hi havia en aquells moments.
Un canvi que passava per respectar aquest ritme de l'infant, una qüestió, un criteri pedagògic que s'ha mantingut.
Bueno, es va mantenir fins que jo hi vaig ser-hi. Després tinc entès que les coses van canviar molt, perquè com que el primer que van fer va ser externalitzar les escoles, clar, llavors jo no sé si l'Ajuntament continuava amb el mateix projecte educatiu o projecte curricular que vam fer nosaltres, o el van canviar, no en tinc idea, no? Però en principi el canvi que van fer va ser aquest, doncs, respectar més a l'infant, donant l'opció a les aules de que el nen pogués moure's entre 3, 4 o 5 activitats diferents i que ell escollís el que volgués fer. I la feina del mestre era més d'observar per veure com aquests nens anaven desenvolupant i anaven aprenent. No era tant de dirigir el que tu volies que fessin.
I des de qualsevol ajuntament cal donar suport i estar atents a les demandes que puguin plantejar les escoles, en aquest cas l'escola Circell i l'escola Rosa Muntaner, a Olèrdola.
Bueno, jo sé que ara ha agafat la regidoria d'ensenyament la Cina, l'alcaldessa. Jo sé que ella està molt implicada, jo sé que ella farà tot el que calgui i jo sé que s'entregarà tot amb ells, perquè a més ella havia sigut de l'AMPA i també havia estat molt implicada. Llavors ella sí que penso que ara anirà tot molt bé i que tot podrà sortir com les escoles desitgen i necessiten.
Doncs ho deixem amb aquest desig. Lídia Girona, gràcies pel seu testimoni. Va ser regidora de l'Ajuntament d'Olèrdola, regidora d'ensenyament en aquest cas del 2003 al 2007. Gràcies pel seu testimoni, que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
Penedès en xarxa.